La mobilitat sostenible és un repte de la nostra societat. A poc, els pobles i ciutats es van convertint en espais més amables per als vianants i les persones que opten per moure's en bicicleta o patinet. Ara bé, queda feina per fer, molta feina per fer, per gaudir d'entorns sostenibles, segurs i saludables. Per caminar en aquesta direcció, Sant Cugat se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat. Enguany, sota el lema Compartim l'espai públic, amb aspectes que s'allargaran i actes que s'allargaran fins al 22 de setembre. Per fer una radiografia i per saber d'on venim i a on anem en matèria de mobilitat a la ciutat, ens acompanya l'Albert Moratet, cap de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Començarem amb una dada de l'Observatori de la Ciutat, l'últim Observatori de la Ciutat. El trànsit de Sant Cugat no aconsegueix l'aprovat i es queda amb un 4,42, segons l'últim observatori que es va publicar a l'abril. Quina feina més complicada que teniu, no?
Déu-n'hi-do, sí, sempre la gestió de la mobilitat és complicada a totes les ciutats i sempre a les ciutats el trànsit és de les coses que acostuma a treure pitjor nota.
Tu parles en general, però en el cas de Sant Cugat és una gestió i una tasca més complicada que en altres ciutats de l'entorn?
Jo realment crec que a totes les ciutats la gestió de la mobilitat és complicat. Ens trobem que anem canviant cap a models de mobilitat. Abans la mobilitat era molt enfocada només cap al cotxe. Últimament doncs, estan sortint nous modes de transport. Ja fa uns anys doncs, la bicicleta va començar a tenir el seu moment de creixement. Ara també ens trobem amb altres artilugis, com poden ser patinets, etc, etc. També s'està donant molta importància a lo que és la zona, la creació de zones de vianants. Abans, doncs, el cotxe ocupava pràcticament tot l'espai. Ja fa uns anys enrere que les ciutats van canviant aquest plantejament i van cap a un plantejament de posar en el centre les persones, de posar en el centre també el medi ambient, i per tant de preocupar-se de la qualitat de l'aire, de disminució de soroll, de millor utilització de l'espai públic. I quan diem millor utilització de l'espai públic, doncs volem dir que aquest espai públic sigui sobretot per les persones. I per això, doncs, per exemple, temes com el que és el pla de vianantització del pla de vianants del centre, etc, etc, doncs tot això fa que hi hagin canvis en la ciutat. Jo crec que no només a Sant Cugat, sinó a totes les ciutats. La mobilitat ens afecta a tots i per això també jo crec que acostuma a ser bastant normal que la ciutadania doncs, puntuï malament el que és la mobilitat de les ciutats, no només a Sant Cugat, sinó és per criteri general és del que acostuma a treure pitjor puntuació.
Si ens centrem a Sant Cugat, quines diries que són les principals dificultats o hàndicaps que té en qüestió de mobilitat?
A veure, com totes les ciutats que la gent doncs, utilitza força el cotxe, la gent té una certa preocupació, doncs, per exemple, quan va al centre de la ciutat on aparcarà. Aquest acostuma a ser el principal motiu de la gent doncs, de puntuar malament les ciutats, no? Dir, oh, és que no tinc on aparcar. Clar, l'espai públic és limitat, a l'espai públic tampoc podem fer una ciutat amb els criteris de pensar en que el cotxe és el rei i que es podrà aparcar d'una manera gratuïta i a gran abast, i per tant s'han de fer estratègies de mobilitat que donguin servei a tothom. Llavors a Sant Cugat, que és el que ja fa uns anys van fer, va ser implantar l'àrea verda, perquè abans el centre de Sant Cugat, doncs, sobretot pels residents, era un gran problema a l'on aparcar. També és cert que Sant Cugat, quan va començar a vianantitzar, també era un altre tema que ens preocupava, amb la vianantització, clar, es perdien moltes places d'aparcament al carrer, i es van crear aquests aparcaments, es van crear aparcaments municipals soterrats. I també, quan es va posar en marxa la zona de baixes emissions i l'àrea verda, es va crear l'espai, un espai de park and ride, tocant a la carretera de Cerdanyola, a l'entrada de Sant Cugat, i hi ha després un bus llançadera que et porta, sense gratis, al centre de la ciutat. amb la idea de poder donar cobertura doncs, a totes les necessitats. El resident que vol aparcar doncs, a prop del seu domicili, i també a la persona que ve a fer les gestions de compra del comerç, doncs, que té la seva àrea verda o la seva àrea blava o la seva amb la tarifa plis-plas d'una hora que pot aparcar gratuïtament. I també hi havia bueno, la persona que havia treballat a Sant Cugat, que està 8 hores, doncs que tingués un espai, en aquest cas el Park and Ride, on pogués deixar el cotxe i amb un autobús llançadera del Park and Ride doncs, arribar fins al centre de la ciutat.
Si ens comparem amb ciutats del nostre entorn, en quina situació podem dir que es troba Sant Cugat?
A veure, Sant Cugat, des de sempre, ha sigut molt una ciutat referent per les ciutats del costat. I jo crec que moltes ciutats han vist una mica el que fèiem a Sant Cugat i han seguit el mateix model. Podria parlar, per exemple, vam ser les primeres ciutats a treure l'autobús a la demanda, que amb això van donar servei a les zones de Can Barata i després de Can Cortés i també una zona de la Floresta. I això vam ser pioners en treure aquest autobús d'així a la demanda, no? Aquest autobús més flexible. Amb la creació de la zona de baixes emissions també vam ser dels primers ajuntaments, fins i tot anticipant-nos a la llei que després va treure el govern espanyol a tot l'Estat. Amb les zones de vianants, amb el pla del centre, també vam ser dels primers ajuntaments en crear una zona de vianants molt gran. Pensem que pràcticament tenim més de 100 trams de carrers vianantitzats, més de 10 quilòmetres lineals de carrers vianantitzats, i això doncs, realment poques ciutats ho tenen, i les ciutats doncs, estan seguint una mica aquest mateix model. No? Per tant, nosaltres també aprenem d'altres ciutats, com ha de ser, veiem doncs, que altres ciutats les coses que fan, que ens semblen que estan bé i que també podem aplicar a Sant Cugat, doncs també les apliquem a Sant Cugat, però jo crec que en els últims anys Sant Cugat ha sigut més un referent que altres ciutats doncs, han vist la nostra manera de fer i estan seguint el nostre model.
Si Sant Cugat ha estat un referent per a altres ciutats, quin és el nostre referent? En quina ciutat ens emmirallem?
Jo particularment, jo crec que, com comentava, és important aprendre aquelles coses que fan bé les ciutats i aprendre de cadascuna de les ciutats. Jo crec que no ens emmirallem en una ciutat en concret, sinó que una mica doncs, veiem d'altres ciutats aquelles coses que dius, home, doncs això realment és aplicable a Sant Cugat, això està bé, cap aquí van aquestes tendències. Ara hi ha molts fòrums col·lectius doncs, això de tècnics que entre nosaltres parlem, que compartim idees, i que veiem de dir bueno, doncs cap aquí és cap a on hem d'anar, no? Cap a una ciutat més sostenible, una ciutat on primi la qualitat de l'aire i no és tant buscar una ciutat concreta, diem de seguir aquestes, sí que és veritat que a Espanya doncs, hi ha algunes ciutats que són capdavanteres, però jo crec que bueno, de totes les ciutats sempre es poden aprendre coses.
Anem ara a qüestions més concretes del nostre municipi. Ja ha fet referència a una d'elles, l'anella verda, que va arribar com una prova pilot. No sé si s'han fet canvis des que es va implantar el 2020.
De l'anella verda doncs, es va implantar l'any 2020, ha sigut un tema que ha sigut bastant, que se n'ha parlat bastant, podríem dir.
Ha creat debat,
que ha creat debat, i a veure, com a infraestructura ciclista, doncs realment nosaltres creiem d'una manera tècnica que és una infraestructura necessària perquè connecta doncs, Rambla del Celler amb Rius i Taulet, i Rius i Taulet serà la connexió a futur amb Rubí. Ara s'està desenvolupant tot el carril bicicleta a partir del parc central cap a Rubí, pràcticament estarà finalitzat, i això és el que es coneix com a bicivia, és a dir, l'àrea metropolitana té aquest projecte de bicivia, que és la de connectar els diferents municipis de l'àrea metropolitana amb carril bicicleta. La part amb Cerdanyola ja està molt ben resolta i falta doncs, resoldre la part amb Rubí, i l'anella verda doncs, no deixa de ser una part d'aquesta bicivia. És cert, però, de que som conscients, sabem doncs, que Quatre Cantons és un punt que s'ha de tractar, que s'ha de solucionar, i amb això doncs, és el que actualment s'està treballant. Hi ha l'alcalde ja ho ha comentat, doncs, i ja de fet es parlava en l'antic pla de mobilitat, en l'actual pla de mobilitat, que era doncs, convertir per vianants o prioritzar la vianantització de quatre cantons. Però la mobilitat és com un dominó, en el moment en què toques un punt doncs això afecta altres coses i per tant és un tema que cal estudiar amb totes les implicacions que pot tenir aquesta posar en marxa aquest projecte.
Carrils Bici, que n'hem parlat ja, el repte principal, com ara comentava, és aquesta connexió amb Rubí?
Ara estem treballant amb aquest projecte, que ja pràcticament està la part aquesta acabada. Amb fet, hi ha la part de sota de la P7 que està construint Incasòl, que està dintre del mes que ve queda acabat, i l'altra part fins del centre comercial a el que seria pràcticament el que es coneix com a l'hipòdrom, dintre d'aquest any 2024 estaria acabada aquesta connexió. La nostra voluntat és que Sant Cugat sigui una ciutat que es pugui anar amb bicicleta d'una forma tranquil·la, segura, sobretot pels ciclistes i pels infants, sobretot, a qualsevol punt de la ciutat, i sobretot doncs, que es pugui anar a arribar a les escoles, als centres educatius, a anar a treball, etc etc. I això doncs, vol dir anar construint una xarxa de carrils bicicleta que doni servei a tota la ciutat.
Precisament a l'inici del curs passat, el curs escolar, es van fer nous carrils bici, de bici per accedir a les escoles Joan Maragall, Jardí d'Orlac i Ciutat d'Alba. Tenim informació de com estan funcionant?
Tenim alguns comptadors posats de bicicleta, concretament a Rama del Celler i a Can Ganxet. La nostra voluntat també és anar poguent mesurar més bé quina utilització tenim dels carrils bicicleta. La dada que ara tenim és sobretot l'utilització dels bicibox, són aquests aparcaments segurs de l'àrea metropolitana que són gratuïts i que donen servei no només a Sant Cugat, sinó que donarien servei també a tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana, i Sant Cugat és dels que dins de l'àrea metropolitana té major ús d'aquests bicibox i les xifres van creixent. Per tant, estem veient que a l'hora de construir nova infraestructura de carrils bicicleta el que està fent és augmentar el número d'usuaris de la bicicleta. I per tant, creiem que és bàsic, és a dir, per poder anar a les escoles amb bicicleta, és clau de que hi hagi una infraestructura de carrils bicicleta segura que et porti fins a l'escola. Que com sempre, doncs, al principi la seva utilització pot ser baixa, però a mesura que anem connectant aquests carrils bicicleta, doncs la seva utilització acaba sent més alta.
Tornem amb una altra dada de l'Observatori del mes d'abril. El 56,9% dels ciutadans de Sant Cugat estan poc o gens d'acord amb que s'han d'incrementar els carrils bici per pal·liar el canvi climàtic. Se'n faran més carrils bici nous?
Avui en dia el que està previst és aquesta finalització de la connexió amb Rubí, i després hi ha un tema molt important que és el del pla de mobilitat. El pla de mobilitat que es va fer, l'actual que tenim és del 2014, amb una durada de 12 anys i per tant acaba el 2026. El pla de mobilitat és l'eina amb què juntament amb la ciutadania doncs es treballa quina ha de ser la mobilitat en els propers 6 o 12 anys. I aquest és el consens amb la ciutadania. Per tant, perquè sempre hem d'escoltar a tothom. Si diem que el 56% de la població està en contra de construir els carrils bici, la pregunta és, 44% de la població està a favor de fer més carrils bicicleta? Per tant, és important obrir aquests debats, no només amb carrils bicicleta, sinó amb quina ciutat de futur volem. Això, com dic, doncs l'últim pla de mobilitat es va aprovar el 2014 i això permet doncs poder tenir una certa visió de futur de com ha d'anar creixent la nostra ciutat i que tothom sàpiga doncs cap a quin model de ciutat vol anar Sant Cugat. I això vol dir doncs la participació de la ciutadania, vol dir l'acord també moltes vegades dels grups polítics de l'Ajuntament. Necessita també doncs l'ajuda d'externs doncs que ens donguin la seva visió, perquè moltes vegades doncs la visió que tenim aquí és molt endogàmica i necessitem doncs que algú des de fora ens, de vegades ens obri els ulls de la, per exemple, ens ha passat, fer jornades aquí a Sant Cugat, ens ha vingut algú de fora, rebre algunes crítiques d'aquí i gent de fora ens diu, home, però si és que a Sant Cugat esteu molt bé. Per tant, obrir aquesta visió a gent de fora jo crec que també és important.
Per tant, podem dir que l'actualització d'aquest pla de mobilitat urbana està en el centre del vostre objectiu?
Exacte, sí, sí, ho estem treballant amb la Diputació de Barcelona, s'està, perquè com dèiem, el pla de mobilitat caducaria dintre de dos anys, el 2007, el 2026, i s'està treballant ara amb la Diputació, que també ens ajudarà i ens donarà subvenció, per les bases per contractar l'equip redactor que ajudarà a redactar aquest pla de mobilitat. Aquest equip redactor, el que ha de fer sobretot és programar doncs, aquestes reunions amb veïns, amb la ciutat, amb comerç, amb tots els implicats, amb comerços, amb les escoles, amb tota la ciutadania, perquè tothom, la mobilitat és un tema que afecta a tothom, i per tant aquest equip redactor doncs, ha d'establir també aquestes reunions periòdiques que farem amb la ciutadania per definir doncs, el nou model de ciutat quant a mobilitat.
Hem parlat de bicicletes, hem parlat de patinets, de vehicles, hem de parlar dels busos urbans que estan pendents del traspàs de la competència a l'EMB. En quina situació està el tema? Perquè fins que no es desencalli tot això no es pot avançar en altres qüestions, no?
Efectivament, és a dir, és un tema molt important, el tema d'aquest traspàs a l'àrea metropolitana, perquè doncs, ara ens trobem amb el moment que la concessió, que és una concessió de fa més de 30 anys, està caducada i per tant hauria de licitar-se el nou concurs, però qui ha de licitar el nou concurs per la llei de l'àrea metropolitana és l'àrea metropolitana. Nosaltres no podem fer-ho i això doncs, ens porta en un cert moment com un atzucac, que doncs, si voldríem renovar autobusos perquè els nostres autobusos ja són vells, doncs ens trobem en aquesta tessitura, no? Que això ja hauria de ser dintre de, en tot cas, un nou concurs, però el nou concurs qui l'ha de tirar endavant és l'àrea metropolitana. I per tant estem en aquest procés, aquest moment de traspàs cap a l'àrea metropolitana, i amb els seus temes, sobretot ara estem més en un tema jurídic, podríem dir, perquè realment doncs, fer aquest traspàs cap a l'àrea metropolitana és un tema complex.
I per tant, ni es poden implementar línies, ni es poden tocar freqüències, o sigui, tot això queda a expenses que resolgui aquest litigi.
Només es poden fer petits canvis, perquè el que són grans canvis doncs, no ho podem fer perquè la llei de contractes no ens ho permet, perquè estem amb aquesta pròrroga.
Ens queda molt poc temps i encara tindríem molts temes per abordar. Zona de baixes emissions, per exemple, que també va crear molt debat en el seu moment. Es preveuen fer modificacions?
Ara per ara no es preveuen fer grans modificacions, només adaptar-se. Nosaltres vam aprovar la zona de baixes emissions abans de que sortís la llei estatal. Llavors hi ha alguns paràmetres de la llei estatal que per estar en consonància amb la llei estatal hem de fer un pla de zona de baixes emissions, que ja el tenim pràcticament acabat, i aquest pla és el que ens posaria en sintonia amb la llei que va sortir. Per tant, no hi ha grans modificacions a la zona de baixes emissions, només en tot cas petits retocs per adaptar-lo a la normativa, que serien ser una mica més laxes, és a dir, major nombre d'autoritzacions anuals, per exemple. I després també és important donar a conèixer a la ciutadania. Estem en un projecte de tenir més càmeres, però aquestes càmeres que es posem dintre de la zona de baixes emissions i també a la zona externa de la zona de baixes emissions, sobretot és per tenir més dades de quin trànsit estem tenint. Llavors amb aquestes dades podrem tenir més informació, podrem valorar millor cap a on hem d'anar.
Bé, doncs ara ja no podem continuar en aquest camí de preguntes i respostes sobre el tema de la mobilitat. Només recordar que Sant Cugat s'assuma a la celebració d'aquesta Setmana de la Mobilitat Sostenible, participant des d'avui i fins dijous al vestíbul de l'Ajuntament acull una exposició sobre els avantatges dels vehicles elèctrics, i dijous els treballadors de l'Ajuntament es poden sumar a una caminada a la Vall d'Hebron pel Parc Natural de Sant Llorenç del món i l'UBAC. N'hem parlat i en continuarem parlant d'aquest tema, però avui agraïm moltíssim al nostre convidat que ens hagi acompanyat per parlar d'aquest tema, Albert Moratet, cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bueno, convidar a tothom, sobretot a participar en la pedalada que farem diumenge. És important, jo crec, que la gent s'assumi aquesta pedalada popular de diumenge en defensa de la mobilitat sostenible.
Gràcies i bon dia.
Gràcies.